Al matí, amb Raquel García. Never know how much I love you. Parlem de sexe? Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Febre, febre sí que tenen alguns a vegades quan parlen de sexe, però aquí volem parlar-ne de manera que sigui una cosa natural i sobretot saludable. I per això ens acompanya la doctora de família, terapeuta i sexòloga, Laura Clotet. Benvinguda, bon dia.
Bon dia, Pau.
Estàs preparada per encetar les preguntes que ens van arribar en 24 hores al dia?
Espero que sí, perquè cada cop ho fos més complicat.
Bé, però tu respons amb nota alta al repte. Recordeu que si teniu alguna pregunta per nosaltres, ens la podeu enviar aquí.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I això és el que hem vingut a fer. Per tant, Rocío, quan vulguis, primera pregunta per la Laura.
¿Por qué a partir de los 60 pierdes el interés y no te apetece tener ninguna relación? Es más, te molesta.
En aquesta senyora li he de dir que no podem generalitzar, o sigui, no és veritat que tota la gent que té més de 60 de cop i volta se li deixi de tenir desig i li comenci a molestar el sexe. Sí que és, hi ha estudis que demostren que la gent gran, i no només de 60, sinó 70 i de 80, amb un percentatge alt segueixen tenint sexe, i sexe saludable, i sexe gaudint-lo. Amb la qual és una generalització una miqueta així és feta molt gratuïtament. Sí que és cert que les dones a partir de la menopausa moltes vegades pues, hi ha petits canvis hormonals que fan que hi hagi més sequetat i que pugui molestar, però tot això es pot resoldre i el desig és algo que no depèn absolutament de l'edat, com hem comentat ja altres vegades, no? I aquesta senyora jo li proposaria, no? Que si realment diu, ostres, és que realment no en tinc cap ganes, no tinc res, no vull fer res. Bueno, si ella és feliç així i si està bé així i no té cap problema ni amb ella mateixa ni amb parella, si en té, perfecte. Però si ella ho veu com una cosa que voldria recuperar o com una necessitat no coberta, que consulti, que s'animi, perquè el desig i la sexualitat no es perden fins al dia que ens morim.
Potser serà que a nivell social encara no està prou acceptat el fet de que a la tercera edat hi ha sexe?
No, de fet el sexe no està acceptat a cap edat, no? Per això estem aquí. Però sí que és veritat que la sexualitat a la tercera edat és el doble tabú, no? Sexualitat i, a més a més, gent gran, no? I bueno, la veritat és que aquest any a Sabadell, no? El dia de la gent gran ja va anar a sexualitat i em consta que alguna altra cosa farà més en aquesta línia des de Cicles de Vida de Sabadell, perquè hem de reivindicar aquest dret de la gent gran a viure la seva sexualitat com vulgui, des de la llibertat de decidir si en volen tenir o no.
Bueno, això vol dir tenir uns espais també, no? L'acceptació de
l'entorn. Els espais són molt importants perquè hi ha molta gent gran que viu en família o gent gran que viu institucionalitzada i aquests espais d'intimitat a vegades es perden, vull dir que a vegades hem de veure si aquest desig es perd perquè no es tens l'oportunitat o perquè realment no en tens ganes, no? Però moltes vegades no és que no en tinguis ganes, sinó que tu mateixa et vas tancant per falta d'espais, per falta d'una opció segura.
Potser és una manera defensiva de pensar-ho també, no? Dic que és que aquesta edat ens passa a totes perquè no ho vull identificar amb una cosa com que jo em pogués plantejar.
La veritat és que és molt interessant quan algú diu és que per què a tothom... Bueno, el que està molt clar és que quan algú pregunta per què a tothom és perquè... parlant amb els iguals, probablement tens aquesta sensació més general de que no les persones de la mateixa edat que tu o que del teu entorn també els hi passa. I jo no dic que no passi, que hi ha molta gent gran que els hi passa, eh? Però hauríem de treure aquest, el que deies tu, Pau, molt bé, aquest estereotip, aquest tabú de que la sexualitat s'acaba i començar-la a viure fins més endavant. Ens toca viure molts anys, l'esperança de vida ha augmentat. Ha de ser també amb plaer, si no, quina gràcia té.
En plaer i en plenitud. Vinga, una altra.
Com es pot millorar la confiança en el sexe?
La confiança en el sexe s'ha de millorar començant millorant la confiança fora. És a dir, tu només pots millorar la confiança en el moment de la sexualitat amb la teva parella si a fora també parleu de tot, parleu d'altres coses, feu altres activitats que no siguin sexe amb aquella persona i també veus que hi ha compenetració, no? Parlant-ne i parlant-ne i parlant-ne molt.
El que passa és que a vegades potser, si no tens una parella tan de confiança, aquest noi potser refereix també al fet de sentir-se sexualitzat pels altres, no? d'entrar amb els altres amb l'esperança de que es pot entablir una relació sexual.
La veritat és que, mira, això jo li he robat a la Sílvia de Béjar i molts records, perquè és una gran comunicadora, i ella sempre diu que el que nosaltres ens veu, el que ens fa sexis no és ni si som guapos, ni som lletjos, ni si portem roba de marca o no, el que ens fa sexis és desprendre fullabilitat, és a dir, aquesta seguretat de que te'n sortiràs és el que moltes vegades fa que te'n surtis. Si tu ja entres amb el dubte de ostres, és que no agradaré, ostres, és que no ho sé, el que estàs és d'alguna forma reflectint això i llavors no ets gens atraient, no? Si tu entres amb la seguretat de avui suco, bueno, tens números.
Quin concepte més xulo, no? Desprendre fullabilitat.
Sí, ja et dic que he robat, per això és...
Mas sí, però me l'apunto.
És bo.
Vinga, Rocío, una altra.
On utilitzes gel ara les relacions sexuals?
La veritat és que és una pregunta que sembla que vulguin per fer el contrari, no? El gel, entès en aquest cas, tradueixo, hielo, no gel corporal o gel de dutxa.
Els glaçons que tenim
al
congelador de casa.
Com fem servir glaçonets? La veritat és que tens com la sensació que dius, hòstia, no, si estem parlant de calor, el gel no hi pinta res, no? I és veritat que en alguns moments pot ser de gran estímul per despertar diferències sensorials, petits massatges a la pell amb gel poden fer que després les carícies siguin més potents o més gratificants. L'únic que sí que us diria que el gel en zona genital pot destrempar moltíssim, o sigui que el gel sí, però en zones ja més genitals en quantitats baixes i vigilant una miqueta, perquè com tots sabeu el gel si el posem directament a la pell crema, amb la qual a nivell de mucoses i a nivell de zona genital i anal es pot fer servir, però sobretot potser més a jugar que caigui la gota, però el gel directe vigilem molt.
I suposo que amb una mica de calma, no? Perquè és d'aquells elements potser que amb presses t'aboques més a una mala experiència.
Pau, amb calma tot, en sexe. Es nota que no estàs habitualment amb mi.
Es nota.
Amb sexe ens cal calma per tot, no? Tot el que fem corrents, sense el que dèiem abans, sense aquesta comunicació, o sense acabar de veure com reacciona l'altre, però jo puc dir, ostres, em ve molt de gust jugar amb glaçonets, el trec del cubata i li poso el clatell, ostres, però depèn, no? He d'estar observant si aquella persona li agrada, si no li agrada, que desperta un l'altre, amb el qual la calma sempre. I el gel, bueno, només per sol fet que el temps que triga a anar-se desfent, doncs evidentment ens cal un xic més de calma, un espai també més còmode i tenir moltes ganes després de secar llençols.
Doncs mira, sense gel, però jo a vegades diria que un d'aquells ràpids també, saps? És una cosa que dius, mira, per acabar de tirar el dia endavant, saps?
Sí, tots dos esteu d'acord que algo ràpid us funciona i dormiu millor, perfecte, però que esteu d'acord tots dos que a vegades un dels dos no ho té tan clar.
Això també és veritat, prenc nota.
M'agradaria saber quins complements podem prendre per millorar la libido.
Quan parlem de complements, aquesta noia a mi m'ha sonat a pastilles. Complements per millorar la libido, si parlem d'algo farmacològic, ja us dic ara que no n'hi ha cap. Els millors complements per millorar la libido és tenir la parella que vols tenir i no estar amb algú i desitjar el del costat, tenir idees, ser innovadors, fer coses diferents... llegir coses eròtiques que t'agradin, veure imatges que t'agradin i realment fer propostes del que et vingui de gust amb l'altre, no? El que augmenta la libido és una mica la confiança. Coses químiques que ens augmentin la libido, si algú inventa, us asseguro que es forra, però ara mateix no està inventat.
Per tant, productes que ens promocionen a vegades...
No us cregueu res.
No? La publicitat ens enganya?
Amb tot ens enganya i amb sexualitat més, no? Jo penso que en sexualitat, com que és un tema que tots volem gaudir, qualsevol cosa la comprem molt ràpid, no? Però realment pastilles que augmenten la libido, pastilles que augmenten la potència, aparells que augmenten la mida, tot això són una mica fantasmades i el que poden servir potser d'efecte placebo, en algun cas, jo sé que estic prenent algo que seré molt més potent, però... Lo important és realment tenir confiança en que t'ho passaràs bé. És que és impossible no passar-s'ho bé amb sexe si tenim les coses molt clares i hi ha confiança i bon rotllo i t'hi poses i ja està.
Alguns productes d'aquests inclús es defensen com que són pretesament naturals, o sigui, no portarien química afegida...
No sé, sí, em sembla fantàstic i segur que si parléssim amb gent gran o fins i tot amb algun xaman trobarem herbes que són útils, no? I jo no dic que no hi pugui haver coses, doncs, per exemple, sense anar més lluny, no? El ginseng doncs és un estimulant general de l'organisme, amb el qual com estimulant mental, estimulant, clar que pot produir més líbido, no? Però no molt més que la parella et posi com una moto. La millor líbido és tenir una parella que et posi i que t'ajudi.
Molt bé. Vinga, Rocío, una altra.
Bueno, mira, fa uns dies ho parlava amb una amiga, si comparant el preu, per exemple, del preservatiu amb el DIU, no? I el DIU representa que dura 3 anys o que dura molt, i ella es plantejava, escolta, pues, serà tan eficaç els 3 anys de principi a fi comparat amb el preu que, del preservatiu que cada caixa són, jo que sé, 10 euros, 12, el que tu consideris, pues, quina opinió té, no? Compromiso, calidad, precio, què tal ho veu?
Mira, la veritat és que com a mètode anticonceptiu el DIU és absolutament segur fins que et diu el ginecòleg, inclús més de 3 anys, 5 anys. El problema està en què volem evitar. Si jo vull només evitar embarassos, tinc una parella estable i tancada, que tenim clar que cap dels dos tindrà sexe fora, ens hem fet testos i cribatges i no tenim cap infecció de transmissió sexual i no correm cap risc d'infecció, evidentment, a nivell d'embarassos és igual d'efectiu una cosa que l'altra.
Igual, eh?
Absolutament, bueno, de fet no, és molt més efectiu el DIU, perquè el DIU no té errors de posar-lo, per dir, no? O sigui, en el ginecòleg un cop tens el DIU posat no hi ha risc d'embaràs, no? El risc d'embaràs és pràcticament inexistent. I el preservatiu, en estudis també, de forma empírica, evidentment ho és molt, a la pràctica, pues, a vegades no el posem ben bé quan toca, el posem abans, el posem després, algú que sempre se'ls ha trencat un, vull dir que a nivell d'efectivitat real d'embarassos el DIU és més efectiu. A partir d'aquí, ja us dic, si hi ha un risc d'infeccions de transmissió sexual perquè no tens una parella estable, és un mètode molt, molt poc vàlid, gens, per tot el tema d'infeccions.
És a dir, hauríem de fer la balança només en el cas de que...
De que només estiguem volent... O sigui, tu pots fer números si només vols evitar embaràs. I llavors sí que per efectivitat, potser inclús per tranquil·litat, jo no he d'estar pendent de si el poso o no el poso, que també és una cosa a valorar, no? Em dona més comoditat, jo sé que no corro cap altre risc, és un mètode molt, molt efectiu, caríssim, però molt, molt efectiu, perquè són molts preservatius al llarg de l'any com per realment a vegades cobrir-ho. També és veritat que no tots els dius tenen el mateix preu i depèn una miqueta de si és hormonal o no, i aquí les ginecòlogues o les llevadores us poden orientar. Però ja us dic, el que és important és que només fem servir DIU o anticonceptius orals, fins i tot, pastilles o parxes anticonceptives, quan només haguem de controlar no embaràs. Mentre hi hagi un tema d'infeccions de transmissió sexual pel mig, perquè no ens fiem de la parella o perquè tenim més d'una parella, només tenim un mètode de barrera, que és preservatiu, ja sigui el preservatiu masculí o el preservatiu femení.
Perquè el DIU te l'ha de posar un facultatiu, entenc.
El DIU l'ha de posar un ginecòleg.
Per tant, encara que busquis preus, no allò que fa la gent a vegades de buscar...
No, aquí s'ha d'anar al ginecòleg, s'ha de fer recepta, i amb la recepta vas a la farmàcia, el pagues, i el primer dia de la regla has d'anar al ginecòleg que te'l col·loqui.
És a dir, que és un procés superestablert.
Sí, aquest sí.
Molt bé, Laura. Vinga, escoltem una altra pregunta.
Sí, la meva pregunta seria si és important l'humor en el sexe.
I tant. L'humor és important a tot, però és veritat que en el sexe a vegades ens el prenem com molt seriosament, o sigui, és molt important en tot. Primer perquè si tu estàs amb algú que et fa riure i que és divertit, tindràs més ganes de fer sexe, amb la qual és fàcil que el sentit de l'humor t'obri portes, tant a conèixer gent nova com a inclús amb la mateixa parella a començar a jugar i realment entrar en un joc que ens porti a practicar sexe, no? I durant, jo us diria que inclús també, no? Tots hem tingut gatillazos, tots hem tingut problemes, tots hem tingut dies que les coses no ens surten com volem. Ostres, si això som capaços de prendre'ns-ho amb humor i fer-ne una anècdota, això farà que el proper dia no tinguem cap mena de por a tornar-nos a posar, no? I vull dir que el sentit de l'humor, evidentment, número 1 a totes les peticions de parelles noves, si algú encara no en té, perquè és bàsica.
Potser pot haver-hi algú que encara no ho té integrat, no? Com que pensi que si fem conya no ens ho estem prenent en sèrio.
Aviam, hi ha conyes i conyes, és veritat que quan parlem d'humor sa. No és un humor de, és que el meu ex la tenia més petita. No, això no és un humor, això és un poco duro,
Aquí anem a fer mal, gairebé.
Aquí anem a fer mal. Llavors, o sigui, l'humor és una mica aquest sentit de dir, hòstia, estem rient, ens posem a jugar, ostres, per què, per exemple, no podem començar una sessió de sexe amb una batalla de pessigolles o una batalla de coixins, no? Són formes diferents de començar amb sentit de l'humor i que realment ens poden obrir porta a moltes coses. I sobretot això, no? Algú no ens surt tan bé, doncs, ostres, tu, jaja, hihi, i mira... el proper dia anirà millor, no? Però cuidado amb aquests sarcasmes que a vegades tirem, que aquí sí que són pulles, que per mi em poden fer molta gràcia, però a l'altre no n'hi fan tant. O sigui, l'humor és quan els dos riem. Que això també és una mica de consens, que és humor, que no, però bueno, sí que és que l'humor és bàsic, això, sens dubte.
Clar, humor de riure amb l'altre, no de l'altre.
Correctíssim, Pau.
Molt bé, vinga, una altra pregunta.
Es pot tindre ganes de tindre sexe sense arribar a l'orgasme?
Sí, de fet, són coses absolutament diferents, no? Una cosa són les ganes de tenir sexe o les ganes de disfrutar, i tu pots disfrutar amb sol o amb la parella fins on tu vulguis. I de fet aquí estem molt cansats de dir que hauríem de treure l'orgasme realment dels objectius, de la meta del sexe, no? L'important és estar disfrutant fins a que a tu et vingui de gust. Llavors, que a mi em ve de gust disfrutar fins a l'orgasme, perfecte, que jo estic de conya i estic disfrutant i estem jugant i fins aquí en tinc prou i ara ens anem a fer una pizza, doncs també és perfecte. O sigui, el que és important és disfrutar fins al moment en què els dos en tinguin ganes, i si avui decidim no acabar, no acabem. I sí, potser fins i tot, no? Un dia dius, ostres, doncs mira, va, ara farem una prova i cap dels dos acaba en 2 o 3 dies, aviam si el quart en tenim més ganes. Doncs mira, també és una prova que es pot fer i que és absolutament vàlida. Vull dir que fins on vulgueu, sempre, sempre, sempre.
I això creus que es pot viure igual des dels dos gèneres?
Sí.
Sí?
Sí, si és voluntari. És a dir, si jo decideixo començar i no acabar, no passa res, no? Si és veritat que hi ha el gran mite, no? Que quan els homes no acaben els hi fa mal els ous i és tot supermalo per a la salut, perquè el que no surt cap fora fa mal a dintre, no? Bueno, em sap greu, però això és un mite, no? Realment, bueno, és veritat que pues, allà hi ha una excitació, hi ha un augment de vascularització que en aquell moment pues, provoca una certa congestió, però si tu, quan et relaxes, la sang torna al seu lloc, pues, la congestió s'ha acabat, no? Vull dir, que és algo que és més temporal i a vegades és més psicològic que no pas físic. Home, si això de forma simultània passa de forma continuada durant mesos, és probable que hi hagi alguna afectació, però llavors ja no seria algo tan voluntari, no? No és avui, demà, demà passat decidim controlar, sinó és que no puc per lo que sigui. Llavors, evidentment, és un tema de consulta ja més a un sanitari.
Per tant, deixem de fer-ho servir d'excusa per intentar sí, finalitzar. I sobretot deixem de fer-nos la paranoia de que estem fent algú dolent contra nosaltres mateixos si no s'acaba.
Correctíssim, perquè a més fa molt mal, eh? Jo he fet xerrades amb adolescents i el terme aquest de calienta braguetes encara està vigent i fa molt mal que aquesta transmissió d'informació de és que clar, si jo no acabo és malo per a mi salut, no? I si comences algo ho has d'acabar, perdó, però és que això és violència, no? Si l'altre està dient, mira, jo fins aquí, aquest forçar per la meva salut has d'acabar és violència de gènere i és abús, amb la qual cosa cuidadito amb que aquest mite el tinguem molt interioritzat perquè ens anem d'un extrem a l'altre.
Molt bé, Laura, m'agradaria que ens fessis 5 cèntims d'una propera cita per aquest cap de setmana que està per venir.
Mira, avui aprofitaré, no sé si cap de setmana, però aprofitaré per fer una miqueta de propaganda, cosa que no faig mai, però en els que em coneixeu i veieu una mica us agrada la meva dinàmica, us proposo algo molt més actiu, us proposo conèixer-nos, us proposo una activitat on treballarem els mites de l'amor romàntic. Això és el dijous a les 7 de la tarda a Covadonga.
Dijous, jo he dit cap de setmana, oi? Vale, dijous, això.
Els caps de setmana comencen el dijous, Pau. Això està claríssim. Tu no has sigut universitari, és així.
Ui, fa molts anys, això.
Sí, dijous a les 7 de la tarda a Covadonga fem un taller sobre treball de mites de l'amor romàntic, si això ens porta a la violència i no, i valorar una mica totes aquestes coses que tenim tan, tan interioritzades, a veure si les podem canviar una miqueta en la gent que vingui.
Molt bé, doncs Laura Clotet, moltes gràcies per respondre les preguntes dels oients de Ràdio Sabadell. T'emplacem a tornar la setmana que ve.
Aquí estaré, gràcies Pau.
Adéu-siau. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.